Motel Suís, la versió estiuenca de l'hotel. Què tal, com esteu? Benvinguts una temporada més al Motel Suís, aquesta versió que fem a l'estiu de l'Hotel Suís al Departament d'Esports de Ràdio Sabadell per parlar bàsicament del Centre d'Esports Sabadell durant aquesta temporada més de despatxos que no pas de terrenys de joc. I la veritat és que fa res, pocs dies, que el Sabadell tancava la Lliga empatant a dos contra Osasuna Promeses, i en les últimes hores, en els últims dies, ja han passat moltíssimes coses i per això ja fem aquest primer motel avui mateix que podeu escoltar en qualsevol moment al podcast. Sergi Garcés, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Benvingut una temporada més al Motel Suís.
Encantat d'estar amb aquesta versió de xancletes i pantalons curts.
Que de fet ja estava pensant, avui és el programa número 1 del motel d'aquest estiu del 2023, però que l'altre dia, el dilluns, ja el podríem haver fet més o menys. Realment ja vam fer una programació especial aquí a Ràdio Sabadell a l'antena. També vosaltres veu estar a la nova Creu Alta amb el Twitch, perquè ja res, això, menys de 48 hores després de l'últim partit de Lliga, ja hem tenir molta activitat al temple amb la compareixença d'Esteve Calzada.
Sí, bé, de fet, 24 hores no arribava després de que acabés el partit. Teníem el comunicat de premsa del president, o comunicat oficial, en el qual anunciava la seva renúncia al càrrec de manera imminent, de manera fulminant. I, clar, com dius tu, ni 48 hores després d'aquest partit contra Osasuna Promeses, doncs aquesta roda de premsa que va portar aquesta programació, perfectament podria haver estat el primer motel, però està bé que el primer motel del capitan hagis tu. A mi m'agrada, avui que no ens escolta Pau Vituri.
Si et sembla, Sergi, anem a fer aquest anàlisi una mica amb una estructura piramidal, per dir-ho així. No entrarem a valorar ni molt menys aquesta roda de premsa d'Esteve Calzada, que ja hem tingut temps i, vaja, ho heu fet després en el post amb el Twitch, també amb l'Axel Torres, etc. Ho podeu recuperar al nostre canal de YouTube. Simplement, però per començar per aquesta estructura, com dic, piramidal, per dalt de tot, no? Aquest organigrama, com quedarà la directiva ara estructurada després de la renúncia d'Esteve Calzada? Ja va dir el mateix ja expresident del Centre d'Esports que ja n'informarien oficialment en els pròxims dies. Tot i així, Sergi, alguna novetat? Ni que sigui de timing, setmana que ve, per exemple, sabrem alguna cosa?
Jo crec que és tot plegat, és molt precipitat. O sigui, això o hagués estat ja fet, és a dir, hagués estat ja preparat i el mateix dia Esteve Calzada hagués anunciat: mira, jo marxo per les raons que sigui, aquí estan les meves raons i les meves explicacions, i automàticament anuncio com queda tota l'estructura. Al no ser així, jo crec que anirem una mica de calma. Espero que sigui una calma relativa, m'explico, perquè és que hi ha molts temes, o hi ha temes que el calendari te'ls va marcant, i aquí sí que parlo més de solucionar la part estructural econòmica perquè aquesta pugui donar llum verda a l'estructuració de la part esportiva, que al cap i a la fi és la que més ens importa, la que més ens preocupa, la que més temps ens ocupa i ens interessa, però que ve molt vinculada o molt condicionada a que primer s'ha de solucionar, doncs això, l'entrada o no de nous inversors, l'entrada o aportació o no dels inversors que ja coneixem, dels 7 que ja coneixíem, més aquest 8è que li va posar nom, per dir-ho així, el president Calzada, o l'expresident Calzada, digue-li com vulguis, a la seva pròpia roda de premsa de dilluns. Però jo crec que són dies encara de pair-ho tot, de que estigui tot una mica més calmat abans de que comencem a tenir notícies.
Això pel que fa al primer grau, així que haurem d'esperar encara uns dies, unes hores, potser alguna setmaneta per veure què acaba passant, qui ocupa aquest càrrec de president del club. El segon grau, com diu Sergi, al final tot ve condicionat amb el que passi doncs, amb aquest esglaó més alt, no? Però estem parlant de la direcció esportiva i del cos tècnic. Qui encapçalarà cada una d'aquestes parcel·les per a temporada que ve? Al final, tant Jaume Milà, l'actual director esportiu després del traspàs de Gerard Escoda, i Miqui Lladó acaben contracte d'aquí a menys d'un mes, el 30 de juny.
Sí, no són els únics. Hi ha futbolistes que també han marxat de vacances, tot i que oficialment, perquè així funciona el món del futbol, fins al 30 de juny són jugadors del Centre d'Esports Sabadell. En el cas del director esportiu, com dius, i en el cas de l'entrenador que ho ha estat en aquest tram final de temporada, o aquesta segona meitat de la temporada de la primera plantilla, també acaben contracte. Per tant, són gairebé les primeres decisions que s'hauran de prendre per saber realment quin és l'organigrama del Sabadell i per poder començar a confeccionar la plantilla 23-24 de cara a la temporada que se'ns ve de sobre, encara que ara sembli mentida, perquè avui tot just això la gent ho escoltarà com vulgui, però això avui ho estem parlant l'últim dia del mes de maig. Res, no ens adonarem, serà un obrir tancar d'ulls que ja tindrem aquí un altre cop la temporada en marxa.
I precisament per parlar de tots aquests aspectes, tu, Sergi, avui mateix, en les últimes hores, depèn de quan escolti la gent, insistim, a aquest podcast, has pogut conversar llarga i extensament amb el director esportiu encara, el Jaume Milà. Veurem què passa amb la seva figura. Una conversa, això, llarga, d'uns 20 minuts. Aquí en el podcast escoltarem el més destacat, el bo i millor d'aquesta conversa, que no dic que la resta de coses, Sergi, no hagin estat interessants.
Ha estat tot crema. O sigui, no sé què hauràs pogut fer, perquè tot era crema pura, gràcies, evidentment, com sempre es diu en aquests casos, a l'entrevistat, no a l'entrevistador. Bueno,
jo crec que per part dels dos, però bé. Una conversa que dura uns 20 minuts a la web, que llançarem d'aquí a uns instants, la podreu recuperar completa. Aquí al podcast escoltareu això, el més destacat d'aquesta conversa que m'han tingut el Sergi Garcés amb el director esportiu del Sabadell, Jaume Milà.
Jaume Milà, bon dia, bona tarda, com estàs?
Bona, Sergi, molt bé, molt content per estar avui amb tu un altre cop després de complir l'objectiu.
Objectiu complet, no sé si t'esperaves, ara sí que és realista, digue'm la veritat que es diu en aquests casos, esperaves aquestes dues setmanes de, poso les cometes que ningú no em veu, tranquil·litat o no?
Al principi no, la veritat, des del punt de partida amb el canvi d'entrenador, que va coincidir també amb la meva entrada com a director esportiu, crec que l'equip estava tercer per la cua amb 18 punts i jo pensava que arribaríem a l'últim, que era un èxit arribar a l'última jornada jugant-nos coses, jugant-nos la permanència. És veritat que l'equip, ja et dic, de 21 partits n'ha perdut 4 i ha fet uns números fantàstics que ens han permès arribar així.
Un mercat d'hivern clau i aquí molts focus, palo bueno i palo malo, que es diu en castellà, s'han centrat en el Jaume Milà. No sé si hi ha una recepta màgica. Ha estat allò que també el futbol necessites, aquell punt d'encert de dir, mira, ha sortit bé, sabíem que podia sortir bé. Explica'ns una mica com va aquest mercat d'hivern, en el qual tots estem d'acord que ha estat fonamental, molt decisiu, perquè l'equip hagi assolit aquesta reacció en el tram final.
Sí, bueno, el primer era que era important que sortís gent abans de fer entrar gent, i no era una, crec que no era una feina fàcil, perquè els jugadors de meitat de temporada que vols que no segueixin són jugadors que no estan tenint un rol principal, per tant no és fàcil convidar-los a sortir i a part ells, segurament com no han tingut un rol principal, tampoc tenen moltes ofertes per sortir. Jo crec que el que ens ha marcat que aquests jugadors busquin una altra opció ha sigut ser honest i sincer amb ells i dir-los quin seria el seu rol aquí, quina seria la conseqüència si seguien jugant al club, no? Que al final seria que es devaluarien perquè no jugarien. Vam aconseguir això, vam aconseguir que sortissin. A part de tenir espai per incorporar gent, teníem una mica de joc econòmic perquè ens permetia tenir aquests salaris que ja no havíem de pagar perquè els jugadors s'anaven a un altre club, per tant els cobria una altra estructura i això ens va permetre poder incorporar gent. Crec que els fitxatges han sortit molt bé, aquesta és la realitat. Cristian ha estat a un nivell extraordinari, Raül ens ha portat aquest punt d'experiència que l'equip necessitava, a més, a part de professionalitat. Ricard és un perfil molt defensiu i necessitàvem defensar, pensa que érem dels equips que més encaixava i hem acabat sent dels equips que menys encaixa de Lliga, amb la diferència del primer tram al segon. I Hortolà, doncs, ens ha donat tota aquesta seguretat a la porteria. Sense que Sergi Puig ho estigués fent malament, però sí que ens ha donat un punt d'experiència i aquest plus que en aquell moment no teníem i necessitàvem.
Ha estat una manera, ara a títol més personal, de també reivindicar-te, Jaume, perquè suposo que el que més hauràs escoltat, llegit, notat en l'ambient és que hi havia una mica de por, no tant en el moment que pots acompanyar el Gerard de principi de temporada, sinó malauradament quan el Gerard, per raons que ja coneixem tots, s'ha de retirar, de fer un pas al costat, i quan encara més malauradament ens deixa, agafes aquesta batuta. I no sé si era un moment de dir, aquí, com diuen en el món de taurí, o puerta grande o infermeria per Jaume Milà en quant a la responsabilitat.
Sí, bueno, jo primer crec que realment m'ho he guanyat i això és una realitat. No vull semblar ni egocèntric ni sobrat, però crec que la feina que s'ha fet al futbol base ha sigut molt bona i crec que ens tocava tenir l'oportunitat. Sí, jo entenc que la gent pogués pensar això perquè si a mi em caracteritza alguna cosa és que sóc clar i prenc decisions. Llavors hi ha gent que, doncs, que li agrada més i li agrada menys i en aquest sentit entenc aquest dubte perquè no sóc agressiu, però sóc bastant concís amb les coses que faig, no? Llavors, per altra banda, estava convençut de que sortiria, i inclús vam posar no només el mercat d'hivern, sinó també un cos tècnic inexpert, i seguia igual de convençut, i fins ara ens ha sortit molt bé, esperem que continuï sent així.
30 de juny, i vaig ara ja, s'acaba el contracte de Miqui Lladó, el tenim de vacances, que reposi, que desconnecti, que se'n vagi amb la parella, amb la família, on vulgui, però és que 30 de juny, si no em dius el contrari de les últimes hores, també s'acaba el contracte o la vinculació contractual per ser més tècnics del Jaume Milà. I què?
Sí, 30 de juny se'ns acaba, l'últim contracte que vaig firmar va ser 2 anys, com a responsable de cantera, com sabeu, també en el Miquel i també a tot el cos tècnic, igual que alguns jugadors. Doncs ara estem a l'espera. Jo no us enganyaré, jo estic molt a gust, tinc ganes de continuar, però òbviament estic a l'espera de que el club es pugui definir amb aquesta entrada de capital i sabent quin serà el pressupost. I en el cas del Miquel, doncs, bueno, els números jo crec que parlen per si sols. Òbviament és algo que ens hem de seure i ens hem de sentar, una decisió on jo crec que si segueixo com a director esportiu tindré molt pes, però no sóc l'únic. Per tant, falta seure i definir.
Sí que estem parlant en el món de l'especulació, de tot, eh? Però, per tant, sí que interpreto de les teves paraules que si ara en aquesta taula, en lloc de ser-hi jo, estiguessis envoltat de gent del Consell d'Administració, gent que opina, com el director general també, en aquesta parcel·la esportiva, la teva aposta seria per una línia continuista també, llavors, en quant al cos tècnic?
A veure, la meva aposta sempre ha sigut en una línia continuista perquè jo crec que s'ha premiat les coses quan funcionen, no? Llavors el rendiment de la plantilla i del cos tècnic que crec que ha sigut bo. Crec que el que hem de fer, més enllà d'ara prendre decisions, és analitzar, veure bé què és el que s'ha fet bé i què és el que s'ha fet malament i atacar-ho. Si arribem a un punt concret d'anàlisi i d'estar tots d'acord, doncs jo crec que hem de donar una certa projecció a la gent que està treballant bé al club.
Un missatge que has de traslladar ara a jugadors, representants, etc. Precisament això, has de fer-te teu aquest missatge de dir, bé, ha marxat el president, però entre cometes o sense cometes, tranquils perquè, o no?
Sí, bueno, el primer, i per tranquil·litzar a l'afició i a la gent que escolti, és que nosaltres estem treballant, que estem planificant i que sobretot estem anticipant tot a nivell de la vessant esportiva, us parlo, i això ens permet doncs trucar a agents, tenir contactes amb representants, amb futbolistes, explicant-los quin és el context real, explicant-los que aquí hi haurà un projecte, que aquí hi haurà uns diners, hi haurà un pressupost, però que han de tenir una mica de paciència. Llavors ells saben, partint d'aquest punt de partida, el futbolista sap que pot haver-hi un interès per part d'un club com el Sabadell i òbviament és molt d'hora. És veritat que tot el que fem ara és anticipar i ho estem fent, però tot just no sabem ni qui pujarà a segona divisió, no? Per tant, no estem en aquest punt.
Costa molt, per això, que el jugador estigui tranquil? Des de la teva experiència, Jaume, i ja que vas veure també fins ara amb el futbol formatiu, però també l'estiu passat amb el futbol ja professional i aquest mercat d'hivern, etc. Costa molt que el futbolista o el seu entorn, valgui per representants, també, estigui en aquell punt de calma? És a dir, el jugador que ha marxat d'aquí, de vacances, sense tenir contracte, però amb la possibilitat de voler quedar-se o de que el club ja li hagi pogut deixar caure, tu creus que s'ha anat tranquil o que això és molt, molt difícil de controlar?
A veure, amb els jugadors d'aquí, de nostres, de club que ja acabem en contracte, són jugadors que a dia d'avui jo considero que estan tranquils. També és molt d'hora. Ja t'ho diré d'aquí 2 setmanes quan no sigui tan d'hora, no? I amb els jugadors de fora jo crec que hi ha una mica de tot. El jugador de casa... Jo, amb el jugador de casa, crec que el missatge, és a dir, el missatge que jo he rebut és que la gent ha sortit molt contenta, no? Per tant, hi ha un missatge de que la gent vol continuar al club important. L'altre és si nosaltres podem arribar per condicions i si arribem a un acord, no?, amb el que vol el jugador i el que volem nosaltres. El club està treballant, nosaltres estem funcionant, nosaltres ho tenim planificat i que la gent ara no té... No, els futbolistes i els agents encara crec que és una mica d'hora.
Tot això amb l'aprenentatge, m'imagino, de l'estiu passat, on tot va anar tan atropellat com que fins i tot fèiem el comentari i recordàvem que es va haver d'ajornar uns dies l'inici de pretemporada perquè aquí encara éreu o érem quatre gats mal comptats, pocs jugadors, cos tècnic que avança d'última, l'aterratge del propi Gerard i del Jaume Milà amb aquest tàndem que havia de començar a saber com treballar l'un de l'altre. Ja sé que la teoria em diràs, home, hem de aprendre dels errors per no tornar a cometre'ls, però clar, quan un no té el 100% de la paella pel mànec, no sé si és més teoria que realitat, més desig que possible realitat també.
Sí, jo entenc que els errors se n'aprèn, per tant, entenc que el propi club ja s'ha anticipat, no? Segurament en els moments, la temporada anterior està en un context diferent a aquesta en relació a això, no? Jo crec que aquest any s'han mogut, el club s'ha mogut més ràpid i crec i espero que sigui imminent o que sigui ràpida l'entrada d'aquest capital. Jo l'any passat realment em dedicava bastant a observar i aprendre del que estàvem fent en aquest cas el Gerard, amb el Gabri i companyia, perquè era un escenari totalment nou per mi. El que sí que vaig veure, òbviament, és com s'escapaven oportunitats pels temps, no? I això és una evidència que tots sabem. Esperem que aquest any no passi.
Sé que no em donaràs noms, tant de bo, que em deixis caure algú, però en tants percents t'atreveixes a dir què voldries i o què creus que serà el tant percent de plantilla de la temporada que ve que ja coneixem? És a dir, si haguessis de fer el marc mental del que hi havia, del que ja saps que continua, si és que volem o voleu que continuïn, o dels que de moment no continuen però t'agradaria renovar, t'atreveixes a dir, doncs mira, serà un 60-40, un 70-30 de cares noves, cares conegudes?
Sí, aviam, jo com parlàvem abans del missatge de continuïtat, el missatge de continuïtat també passa per la continuïtat de la plantilla, no? Crec que la plantilla cada dia ha sigut més competitiva, crec que la sensació és que sense anar més lluny, la primera part d'Osasuna, inclús la segona sense estar del tot bé, per mi no vam fer el millor partit i a més hi va haver-hi molta rotació amb jugadors, però sí que quan a la primera part amb un 11 a priori més titular, no, que hem vist aquest any, l'equip es notava que portava temps jugant junt i crec que érem superiors al rival i crec que ens ha passat a diversos partits. Per tant, quan tens aquesta sensació, que això sí que pots controlar, les sensacions, el que no pots controlar és el resultat, no el futbol, però la sensació sí, t'ha de permetre una continuïtat al jugador. Llavors, la idea és donar-li continuïtat a la plantilla i intentar renovar futbolistes que han sigut importants i que se'ls acaba el contracte. Què et diria? 65% de futbolistes que puguin continuar? No sé, per dir-te un número, eh? La idea és aquesta, intentar reforçar les posicions on hem sigut més dèbils, intentar també saber quin límit econòmic tenim perquè hi haurà jugadors que malauradament no arribarem a poder-los reforçar, a poder-los renovar, però una mica va per aquí, et diria jo.
Dies de vacances per molts, pels futbolistes, dies de molta feina als despatxos. Hi ha un termini que t'agradaria? Home, no em diguis demà, perquè ja sé que això seria el somni ideal, que ara et diguessin demà ja tens tots els números damunt la taula i comencem a parlar. Però un termini perquè la cosa no es compliqui, Jaume?
Sí, jo crec que a mitjans de juny com a tard hem de tenir coses, hem de saber qui és l'entrenador, hem de saber qui és el director esportiu, hem de tenir renovacions molt encarades i començar a haver treballat amb incorporacions. Jo penso que sí, perquè si no ens pot passar una mica com l'any passat, no? I no és la idea, però...
Jaume Milà, algú dirà director esportiu en funcions, perquè encara no ens han arribat a confirmar mai que ja no ho sigui en funcions, com diem, malauradament recordant una vegada més l'estimat Gerard Escoda que ens va deixar, és aquesta feina que va quedar aquí un punt vacant, però que has ocupat. Que vagi molt bé els dies que queden, que són dies de feina per un costat i no sé si de neguits per un altre, però bé, com a mínim algun interrogant segur que esvairem ràpid. Gràcies, felicitats per la feina feta, per aquest final de temporada, sens dubte que ha donat aquesta tranquil·litat que ja ens havíem guanyat després de temps de patiment, però sobretot que vagi molt bé l'estiu. Passi el que passi, bona feina, que serà dura aquí on toqui ser-hi, si és que no ha de ser aquí. Un plaer, com sempre.
Moltes gràcies, Sergi, a tu i a Ràdio Sabadell i esperem que sigui aquí.
Bé, doncs aquesta és la conversa que mantenia el Sergi Garcés amb el Jaume Milà. Sergi, podem extreure moltes conclusions perquè no està gens malament les declaracions que ha deixat anar l'actual director esportiu Arlequinat. Jo em quedaria, per exemple, sobre aquestes últimes respostes que escoltàvem, sobre aquest missatge de continuïtat, no? Que al final, ara parlem també de la seva figura, però que si ell seguís, la seva aposta seria per aquesta continuïtat i fins i tot s'atrevia a posar aquesta xifra de més o menys d'un 65% sí. de l'actual plantilla que li agradaria que continués.
Si hagués de posar una xifra, eh? Si és molt difícil, perquè això és molt complicat. Jo crec que el concepte de continuïtat ho faria extensible a tots sí. els estaments, perquè fins i tot també quan s'hi ha referit, per exemple, el director general Bruno Batlle ha dit bé que si fos per mi, tant de bo continués sí, sí, també, sí, sí. Eh? Per tant, pressuposant que puguin passar coses això, amb tots aquests interrogants que encara no s'han quedat resolts. Però clar, parlava de jo també m'he guanyat, en aquest cas he fet mèrits per poder continuar i em faria il·lusió continuar, com hem escoltat. Per tant, si ell hagués d'apostar, no cal llegir molt entre línies per deixar molt clar, crec que ho ha dit prou evident, encara que no amb la contundència, però sí, insisteixo, no calia ser molt espavilat per entendre que si fos per ell, Miqui Lladó, i el cos tècnic que ell ha capitanejat en aquesta segona meitat de la temporada, seria la seva aposta de cara a la 23-24, si arriben a tots els acords, etc etc. I que també, parlant, com dius, de la plantilla, que segurament és el que el públic, el soci, més li preocupa, quants jugadors marxen, si es queda aquest, si es queda l'altre, doncs això, aquesta xifra del 65% aproximadament, per acabar reforçant després amb coses que l'equip ha anat coix, no ens enganyem, eh? O sigui, s'ha fet la feina i s'ha fet molt bé, s'ha assolit l'objectiu sobradament en dues jornades de marge, però al final les limitacions o mancances a les quals ha hagut de fer front la plantilla des del principi fins al final allà queden, eh? allà hi són, i per tant, si el Sevilla vol fer aquest petit salt de qualitat o gran salt de qualitat, és lògic pensar en que hi ha 3, 4, 5 posicions on s'ha d'anar una mica a encertar-la.
I respecte a la seva figura, també ha deixat clar, que ell està molt a gust, que òbviament li agradaria continuar, que estarà a l'expectativa, i també, amb aquesta declaració dient que no vull semblar egocèntric, em sembla que feia servir aquesta paraula, però que el mercat d'hivern havia funcionat, i això és una realitat, Sergi, que al final, amb aquest múscul econòmic extra que ha pogut tenir el club durant el mercat d'hivern, però al final, els fitxatges realitzats, els quatre, potser el d'Hortolà i el d'Herrera més han despuntat, no? Però tots quatre han funcionat i, per tant, jo crec que totes aquestes actuacions avalen la figura de Jaume Milà a l'hora doncs, també de poder seure i en aquestes converses doncs, validar la seva continuïtat al càrrec.
Sí, si fem cas una miqueta al que ja sabíem, ja ens havien explicat, o ja ens havia explicat el propi Jaume Milà, ja sigui en públic o en privat en alguna ocasió, avui ho ha tornat a repetir, no? A l'estiu va ser molt un aprenentatge per ell, molt estar al costat del recordadíssim i estimadíssim Gerard Escoda a l'hora d'aprendre com funcionava un món que per ell era nou, no ens enganyem, pel Jaume que ve del futbol formatiu, que ha fet una feina extraordinària, això ningú no ho podrà negar mai al llarg dels seus anys, i especialment des de que està al capdavant, esportivament parlant, de l'obrador de l'Olímpia, del futbol base del Sabadell, però clar, el món professional, si vols dir així, era un novell, no? Mm. L'estiu, amb encerts o errors de Gerard Escoda o de Gabri, però ell va ser una mica un observador. En canvi, a l'hivern, malauradament, pels motius que han estat, però afortunadament per ell, doncs, l'aprenentatge el va haver de posar en pràctica ràpid, i estic d'acord amb tu, i a més ho hem comentat al llarg de la temporada, no diré que la clau única i exclusiva de la permanència del Sabadell ha estat aquest mercat d'hivern, aquests reforços del mercat d'hivern, però a ningú se li pot escapar, i crec que seria d'autèntic absurditat no veure-ho així, reconèixer que dels quatre reforços que hi ha hagut, cinc si comptem a Vladis, per dir-ho així, han funcionat amb una efectivitat immediata, que era la part més difícil que té sempre el mercat d'hivern, perquè necessites un rendiment immediat, doncs gairebé al 100%, com deies, i estic d'acord amb tu, amb dos noms propis que sobresurten per damunt de la resta, Hortolà i Cristian Herrera, cadascú a la seva posició, però jo no li trauria cap mèrit a Ricard Pujol, fins i tot amb alguns problemes físics que ha pogut tenir, i no li trauria cap mèrit a Raül Baena, tot i que és evident que pel seu tarannà, per la seva, fins i tot diria, inactivitat, i ja els anys, doncs li ha costat una mica més tenir aquesta regularitat, però que jo, si li he de posar una nota, l'aprovo sobradament els minuts que ha tingut el de Torrox aquesta temporada i el que ha portat d'experiència en el tram final.
I per tancar aquesta carpeta, Sergi, i relacionat amb tot això que comentaves, el tema de la plantilla, ahir publicàvem a radiosabadell.fm quins jugadors tenen contracte per la pròxima temporada amb l'equip, en total una dotzena, alguns d'ells amb fitxa de la base. El repassàvem tots, i allà ho teniu amb tots els detalls, des del porter Carles Segura, passant per Pau Resta, els mateixos Ricard Pujol i Cristian Herrera, Carri, Walda, Dieste, Bladis, vaja, que en teniu tots els detalls, però al final això, una dotzena de jugadors que tenen contracte amb el primer equip del Centre d'Esports Sabadell. Què passarà amb la resta, Sergi? Òbviament, amb alguns futbolistes en concret hi ha interès per renovar-los, o hi podria haver aquest interès, també en funció de qui acabi sent aquest director esportiu definitiu. Però, per exemple, una de les figures que ve al cap, Sergi, i amb una d'aquestes declaracions que escoltàvem de Jaume Milà, que també potser ho podríem relacionar, no? És la figura d'Adrián Ortolà, que feia un escrit a les xarxes. No dic que s'estigués acomiadant directament, perquè tampoc deien, no?, que marxés del club de forma directa, però més o menys no sé si per el tipus de paraules que utilitzava o deixava d'entreveure, i al final Jaume Milà també deia que hi ha jugadors que potser no els hi podrien fer una oferta econòmica amb el qual convèncer-los o que tinguessin millors ofertes d'altres clubs damunt la taula. No sé si podria ser el cas d'Ortolà, però està clar que el porter de Xàbia ha tingut un rendiment, si no excel·lent, fregant l'excel·lent, i això també, evidentment, també el posa a l'aparador. I si llegim aquest escrit a la xarxa, Sergi, doncs no sé si podríem parlar això, que l'etapa d'Ortolà al Sabadell doncs ha durat mitja temporada, o què passarà?
Jo no m'atreveixo a tancar portes radicalment. Sí que és evident que és un porter ara mateix que havia desaparegut de la roda. Torno a dir l'argument que feia servir dilluns en el Tribuna Preferent, no? Havia sortit de la roda més mediàtica propera, és a dir, del futbol espanyol, no? Sembla que quan algú se'n va a fora li perds el rastre, però és evident que els números i l'actuació d'Adrián Ortolà en els mesos que ha estat al Sabadell són més que suficients perquè no és que hagi tornat a l'aparador, és que ha tornat a l'aparador i s'ha posat al davant de tot. Per tant, és difícil pensar, sí, perquè jo també pressuposo, com dius, que és molt probable que tingui ofertes de categoria superior per la temporada que ve, però, insisteixo, jo no tancaria... I no em sembla que el missatge, en tot cas, sigui un tanquem la porta, sinó un comiat a l'ús de estar molt bé aquí i s'acaba la temporada. Vull pensar, per la conversa que vam mantenir amb ell, no em va donar la impressió precisament que sigui un... ha estat un plaer i gràcies i ja ens veurem. Sembla que és més un gràcies per aquests
acaba
mesos.
La temporada.
Acaba la temporada. I tu, ara comencen unes setmanes on és evident que a la porta d'Adrián Ortolà el Sabadell s'hi posarà poc que pugui, però que no serem els únics que trucarem a aquest timbre. Vamos, això sí que puc gairebé... M'hi jugaria diners i no crec que els perdem.
Bé, això està clar, amb aquesta conversa que també podeu recuperar de fa uns dies del mateix Sergi Garcés amb Adrián Ortolà. Al final també, per exemple, Àlex Gualda feia un escrit similar i al final Àlex Gualda té contracte, i tampoc... ell sí que deia una cosa així com ens veiem la pròxima temporada. Ho deixava potser més clar que no pas al cas d'Adrián Ortolà, però bé, com deia Sergi, veurem què acaba passant amb la figura del porter de Xàbia, que tan bon rendiment ha donat durant la segona volta de Lliga. Va, Sergi, que ho remataríem tot plegat amb altres qüestions que ja no tenen tant a veure amb l'estructura del primer equip. Per exemple, Sergi, si anem baixant una mica, si anem a l'Obrador Lequinat, ja ho vam dir nosaltres fa un parell de dies, que Conrad García és el més ben posicionat, vaja, si no hi ha cap sorpresa, assumirà el càrrec del filial del Centre d'Esport Sabadell. De fet, en el moment d'aquesta gravació encara no és oficial per part del club, ho serà, si no, en tot cas, en les pròximes hores. A passos de gegant, Conrad García, perquè va assumir el càrrec del juvenil A a finals d'aquesta mateixa temporada, després de fer el salt del B, per poder-lo salvar a Divisió d'Honor, ho va aconseguir, i ara Sergi doncs serà el substitut de Marc Nomen a Superliga Catalana.
Sí, és una qüestió, com dius, de temps. De fet, Marc Nomen ja s'acomiadava a Ràdio Sabadell, i ara fa res, gairebé un dia, oficialment, també ho anunciava així el club, de manera oficial, Que era la confirmació d'això, del Conrad de, com a entrenador del, del Superliga, que evidentment ho serà, perquè l'acord és absolut, és total, i de fet ja s'hi està treballant en la planificació també i en la reestructuració d'aquest filial que dona aquest salt de categoria, que algú dirà, bé, l'esglaó és el mateix. Sí, és veritat, l'esglaó és el mateix, però és evident també que aquesta Superliga amb grup únic guanya en potencial futbolístic respecte, i amb tot el respecte del món, al que és la primera catalana que hem conegut des de l'època Covid fins aquí, no? Des de la pandèmia fins aquí, doncs ara en un grup únic només cal mirar la cartera de candidats o la cartera de participants on el Sabadell B s'hi troba per veure que serà una lliga realment, així de priori, molt, molt, molt atractiva.
Per tant, tot un repte per Conrad García, que com dèiem, fa qüestió de res, de pocs mesos estava dirigint el juvenil B a Lliga Nacional, fent un gran paper, per cert, quan ell va deixar el càrrec, Sergi, tenia 6è o 7è classificat. El van pujar al juvenil A per afrontar les últimes jornades de campionat per poder salvar el primer juvenil de l'Obrador, el va salvar a Divisió d'Honor, i ara afrontarà aquest repte amb el filial Arlequinat a Superliga Catalana. Sergi, per acabar-ho de rematar, ahir vas estar per l'estadi tu a la Nova Creu Alta, si no em
dius vaig passar.
O hi vas passar, no?
Sí, m'hi vaig passar només.
I bé, a Ràdio Sabadell vam penjar una fotografia del nou escut que llueix a la zona d'entrada de la tribuna, que ha causat, no sé si dir controvèrsia, però divisió d'opinions, com
sí,
a mi els
hi. Sí, 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 sobretot perquè bé, això de fer-ho en negatiu, que provoca que els colors no quedin ben ubicats, torno a dir, el mateix que he dit a les xarxes a les últimes hores. No és opinió, simplement és informació. El club ja va comunicar en el moment que es va posar en el gimnàs, que és el mateix escut que hi ha al gimnàs, que aquí el tema és que es vol jugar en aquest blanc, que teòricament està creuat i que és blanc, perquè quan s'il·lumina, que és la idea, avui de fet, qui vulgui, ara faig una mica d'autobombo de les xarxes socials, sí. Avui ho he fet a títol personal,
molt bé.
A les meves xarxes socials poden trobar l'escut ja il·luminat i veuran al que em refereixo, no? Això que es veu blanc, clar, en el moment que s'il·lumina, és blau.
És blau.
Agradarà més, agradarà menys, cadascú... Jo dono la meva opinió. A mi, tots aixòs de colors o de monocromàtics, a mi no m'agrada, però no m'agrada ni a la roba, ni en els equipatges, ni a la roba d'entrenament, a mi no m'agrada. Jo, diguem clàssic, a mi m'agrada que els escuts dels equips, en aquest cas parlem del Sabadell, vagin sempre amb els seus colors, sempre. Sé que vaig contra la tendència i que qualsevol Cool Hunter ara mateix se m'estaria menjant aquí, qualsevol expert en moda m'estaria crucificant. Però a mi no m'agrada. Però entenc que és el que ara es porta, que vagis on vagis, i tenim experiència d'haver viatjat aquesta temporada, gairebé tots els clubs que modernitzen una mica les seves instal·lacions, tots tenen aquesta tendència, i ja no parlo només de les equipatges, només cal veure les equipacions dels equips per veure que la que te'n vas a la samarreta suplent, tots els escuts són monocromàtics. A mi no m'agrada, torno a dir. Però he d'entendre que tu, qui fa això, té una idea de imatge corporativa i que simplement s'ha limitat a complir aquesta imatge corporativa.
Ara, mira, que parlaves d'aquesta qüestió, just ho mencionaves, el tema de les segones equipacions, que afortunadament, Sergi, aquest any no hi haurà tant debat, perquè és que al final, amb aquella campanya de la meva segona, ja es va escollir en el seu moment, amb els dissenys, etc, seran els socis, doncs, al final, doncs, això, qui han votat o
sí,
qui
però que segurament aquesta samarreta és probable que vagi amb un escut...
Amb un escut monocromàtic, sí,
que,
sí, sí.
Només cal veure la roba d'entrenaments, la roba del futbol base... que ja et dic, és una tendència, no al Sabadell, en general, i si no, que qualsevol agafi fotografies dels equips de futbol professional i no professional i veurà que la gran majoria tenen aquesta tendència ara mateix. Torno a dir, a mi no m'agrada. A mi m'agradaria que l'escut del Sabadell sempre fos blanc i blau, amb la ceba amb el seu color, les quatre barres de Catalunya, amb tots els colors que formen part de l'escut. Però dit això, ja està. Polèmica, ja, com a mínim, debat. Polèmica, no sé, debat.
Debat. Ho deixarem així. Per cert, demà, Sergi, és a dir, aquest dijous, Jo podré veure en primera persona aquest nou escut que llueix a la zona de tribuna, no?
El podràs veure, sí, sí, sí.
Hauré de venir...
Espero que vinguis, i que vinguis a jugar, no només que passegis, o sigui, que vinguis a jugar.
A treballar per cobrir-ho per Ràdio
també,
Sabadell,
també,
segur,
però jugar. És important però... que posis de curt, que volem veure les cames.
O sigui, que podré jugar... Per primer cop jugaré a la nova Creu
Alta.
Sí o
no? Sí, va, sí, doncs
mai he jugat a la nova Creu
Alta. No se't pot escapar aquesta oportunitat. Aquí alguns que ja pentinem canes des de fa temps, alguna vegada que altra, no gaires, però no diré jugar, jo no puc fer servir el verb jugar, en el meu cas, jo puc dir el verb...
La garfecinha també, eh?
No, però allò va ser Olímpia.
Allò va ser Olímpia.
L'espectacle sempre es guarda per Olímpia. La màgia, eh? Jo també, jo sóc com Moja Keita, 99% de màgia, 1% de gol, però no, no.
M'has deixat amb la intriga, jugar no? Què és el que...
Jo trepitjo la gespa.
Trepitges la gespa.
Jo surto al camp, ja estic allà una estona, intento no molestar massa, i després ja a dinar, que és el que m'agrada.
Tot això, Sergi, per cert, per dir-ho, que no ho hem dit, per la Copa CES.
Correcte. Bé, un acte de promoció, en aquest cas d'agraïment als partners. De fet, és una festa més pels sponsors i patrocinadors oficials del club. Aquí la premsa anem d'omplir una mica el forat, eh? Anem allò a... Que venguen i que mengin alguna cosa aquests nanos que van afamats.
Vinga.
Doncs que passin per aquí també, i no, ara bromes a banda, agrair, sempre és d'agrair, que el club compti en aquest cas no només amb Ràdio Sabadell, amb els mitjans en general que cobrim la informació habitual del centre d'esports, i que tinguem aquesta oportunitat amb tot el carinyo del món. Faig broma, però és així, el fet de poder jugar en un escenari com és la nova Creu Alta, que és un autèntic luxe a l'abast de molt poca gent.
Bé, doncs ja t'ho diré demà, Sergi. Ens deixem res, déu-n'hi-do, eh? Jo crec que haurà quedat...
Per ser el primer no està malament, no?
No, amb l'entrevista i tot veurem quina durada té. Però res, Sergi, segur, de ben segur, que d'aquí pocs dies haurem de fer la segona versió. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
A tots vosaltres, això, que estigueu atents a les nostres xarxes socials, al portal web radiosabadell.fm, perquè de ben segur que aviat tindrem més novetats. Fins ara, cuideu-vos!
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.